Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts. Avui, dilluns 15 d'octubre del 2018, i a hores d'ara tenim 16 graus a la ciutat de Lleida. A més, comencem ja la segona quinzena del mes d'octubre. 15 d'octubre, qui ho havia de dir? Fa 4 dies que estàvem parlant de que la canalla havia de tornar a l'escola, de tornar a la normalitat. Doncs mira, no només ha passat el mes de setembre, sinó que ja ha passat la meitat del mes d'octubre. Això ens recorda que quan trobeu una persona i us digui és que el dilluns no em cau bé, jo començo a viure a partir de dijous, dieu-li que està perdent la meitat de la seva vida. El dilluns és com qualsevol altre dia, és important, s'ha de gaudir i l'has de viure com si fos qualsevol altre. Jo estic content avui, estic molt content. Mira, són les 12:21, estem en directe des de Cope Lleida, el 97.4 de la FM i les freqüències que tenim a la Seu d'Urgell i a Balaguer. I ara us presentaré uns alumnes de cinquè de l'Escola Alba que ens han visitat, ho fem per grups, perquè m'agrada que s'asseguin aquí a la ràdio i puguin escoltar-se i provar els micròfons, però jo parlo molt. I fem una previsió de 20 minuts per grup de 12 alumnes, però sé perfectament que jo parlo molt més del que hauria de parlar. I clar, anem allargant. I el darrer grup ara estaven aquí provant. I els dic, mira, farem una cosa, sortireu en directe, us escoltarà tot Lleida. I m'han dit, vols dir? I tant, ja han fet la prova. I jo els veig preparadíssims. A més, ens han d'explicar una cosa que és superimportant. Per un malalt de ràdio com jo, ho és. Jo, ara us els presento. Ja sabeu que sóc fatal pels noms, per tant, de nom no me n'en recordo de cap, però us els presento. Mira, els alumnes, uns dels alumnes de l'Escola Alba de cinquè curs. Nois, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I són. Sí? Clar, ho dic perquè, clar, a vegades la ràdio diu, no, mira, el locutor ara que diu... I no, sí que hi són. Heu fet visita aquest matí. Bueno, esteu fent visita.
Sí.
Esteu. Vosaltres us han enganxat just al començament de la nostra programació local. Què tal, com esteu?
Bé.
Us ha agradat això de la ràdio?
Sí.
Escolta, a més, vosaltres heu vingut a la nostra emissora i la setmana vinent vindran els vostres companys de sisè perquè heu fet una cosa molt maca a l'Escola Alba. Què heu fet?
Una ràdio.
Heu fet una ràdio?
Sí.
I quan funciona? Quan feu programa?
Cada matí.
I què feu al matí?
Sobre el menú,
la temperatura.
Els cumpleanys.
Els aniversaris, molt bé.
El temps que farà durant el dia.
Sortides. I sempre al final posem una cançó.
Ah, sí?
Sí.
I al principi, l'himne de l'escola, un tros.
Escolta, jo també, si tinc temps, poso cançons. Diguem-ne alguna que heu posat, a veure si jo... A veure si els nostres oients diran... Aquesta sí. Nosaltres ja sabeu que tenim, els nostres oients, això ho dic, un número de WhatsApp on podeu enviar missatges de veu o per escrits, el 664-526-180. A mi els oients em demanen cançons, i jo si puc els hi poso. Però vosaltres quina heu posat? A veure,
pues,
per exemple.
El Tripalowski.
El Dame tu cosita.
Ara només faltarà que jo les conegui, també, aquestes cançons.
El de Fortnite.
Estamos bien.
El Fortnite, aquest és un joc... És un joc, això, oi?
Sí.
I també té cançons, aquests jocs?
Sí.
Bueno. Escolteu, que estic encantat que hagueu iniciat aquesta ràdio a l'Escola Alba. Un dia us vindré a visitar i espero que m'envieu gravacions d'un programa que feu. D'acord?
D'acord.
Doncs mira, en directe, acabeu vosaltres la visita avui als estudis del grup Cope a Lleida. Espero que us hagi agradat. I la setmana vinent esperem els vostres companys de sisè. Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
En fi, dèiem que tenim 16 graus a la ciutat de Lleida. El que farem, com sempre, és buscar aquesta previsió meteorològica després doncs, de tenir un cap de setmana interessant, sobretot diumenge, un cap de setmana llarg, en el que ens ha respectat tots els dies, però que escolta, jo, si havies fet plans pel diumenge, déu-n'hi-do com es va posar la cosa. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui continuem encara amb alguns núvols, sobretot a la meitat nord, on encara podem tenir restes de precipitacions, però més aviat aniran remetent al llarg de la tarda, de sud a nord del territori. De fet, aquests núvols s'aniran trencant més cap a les comarques del sud. Doncs les temperatures baixen avui amb màximes de 21 graus a Lleida i Balaguer, 20 a Tàrrega, a la Seu 19 graus i a Viella màximes de 17. Atenció, el vent encara de sud-est que bufa molt molta força al Pirineu, tot i que anirà fluixant a la tarda i a la resta continua suau i més variable. Demà dimarts encara trobarem alguns intervals de núvols més abundants a la meitat nord, on no descartem algun ruixat al matí. La tendència, però, és que aquests núvols escampin a la tarda i s'imposi el sol. Les temperatures no variaran molt, tot i que algunes màximes poden pujar més i, en canvi, algunes mínimes baixaran localment. Mínimes que arribaran als 11 graus a Lleida i Balaguer, fins als 10 a Tàrrega, 8 graus a la Seu d'Urgell i 7 a Viella. El vent ha de bufar més suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, evidentment, l'actualitat informativa comença parlant de la previsió meteorològica i del temps que hi ha hagut, perquè, com deia, ahir diumenge, Déu-n'hi-do, el que va descarregar en moments de manera molt virulent, però que, a més, després va ploure de manera sostinguda. Només cal anar avui a la canalització del riu Segre i veure que ja ha pujat doncs, mig metre, un metre, que és el que passa habitualment quan passen aquestes coses. Entre d'altres, tenim carretera tallada i sense transport escolar per la pujada del riu Sió a les Olugues. L'Ajuntament demana a l'ACA i a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que netegi el riu per evitar un nou desbordament. Pues que, a més, tenim alerta per crescudes dels rius a tota la Segarra i a l'Urgell. I ull, perquè sabem el que va passar la setmana passada a Mallorca, llocs on normalment doncs no passava aigua, després hem de lamentar víctimes mortals, i això sí que és trist, eh? Per exemple, però a prop d'aquí, fora d'Espanya, però hi ha hagut 5 morts per inundacions a prop de Carcassona, al sud de França. Els de Mallorca ja ho sabem. També hem patit ferits en accidents aquest cap de setmana per culpa de les condicions climatològiques. De veritat, que ja passen coses quan anem per la carretera amb vehicle, però el que hem de fer és que només que plogui, només que tinguem el ferm mullat, ull, però ull de veritat, que anar amb vehicle només ha de voler dir una cosa, que hem d'arribar on hem d'anar. És un mitjà de transport, hem d'arribar on hem d'anar. Per tant, ull de veritat. Obrim la plana política. Esquerra denuncia que la Guàrdia Urbana els ha identificat per llançar salves en record de companys des de la Seu Vella. El candidat a la paeria de la formació republicana lamenta que és la primera vegada en 28 anys que passa una cosa així i demana explicacions a l'alcalde Fèlix Larrosa. I una iniciativa innovadora ofereix als escolars de Sort classes d'esquí en horari lectiu i reforç a les tardes. L'Associació Esportiva Pallars compta amb la col·laboració dels centres educatius per desplegar el projecte. Busquem tota l'actualitat esportiva, ho farem com sempre amb els amics de Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Fetel MSAU fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Abans de parlar d'esport, deixeu-me que recordi que aquest cap de setmana hi ha hagut la Fira del Torró a Agramunt i que, a més, ha estat la més exitosa de públic i vendes dels darrers anys. Jo hi vaig estar divendres, per exemple, i puc donar a fer que, a més, meteorològicament va acompanyar menys ahir diumenge, tant divendres com dissabte, i es veu que ha estat una de les més exitoses. Amb esports, en parlarem a partir de 2:15 a la nostra radiografia, a la tertúlia d'esports, amb Albert Escuer i Xavi Pérez. Però ja us avanço que Lleida va aconseguir, crec, un valuós empat a Badalona. Badalona 1, Lleida Esportiu 1. En bàsquet, a la tercera jornada, va arribar la primera derrota d'aquesta nova temporada. Força Lleida 70, Bilbao 75, i que el Força i que el Lleida llista amb hoquei va tenir un empat també. En parlarem a partir de 2:15 a la radiografia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja que ja arriba el moment en el que fem memòria, ho fem amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
I recordem una data exacta. Mira, tal dia com avui, un 15 d'octubre. 15 d'octubre, ja estem a la meitat del mes d'octubre. A la meitat ja, eh? Però anem cap a l'any 93, va.
Doncs l'any 93 i l'any 2018 és la festa de Santa Teresa.
Sí.
Per tant, felicitem...
Encara no ho han mogut, això, eh?
No, això no s'ha canviat i felicitem abans de començar a totes les Treses i Maria Teresa que ens escolten. Mm-hmm. Bé, doncs, encara que felicitem a les Treses, hem de recular, perquè, clar, el dia 12 era festiu, no vam tindre programa.
Sí, correcte.
Després, dissabte, diumenge, doncs avui hem de parlar de la processó del Pilar, que va reunir aquí a Lleida 500 devots de la Mare de Déu del Pilar l'any 93. El Festival de Jotes va aconseguir plenar la plaça de Sant Joan. La xaranga de Granyent va anar a acomiadar les festes en els 50 anys del centre regional. La Casa d'Aragó va organitzar aquell any un acte religiós per primera vegada a Lleida. A Mollerussa també van celebrar la festa amb una missa baturra, perquè també hi ha el centre d'Aragonès a Mollerussa, i també ho van celebrar aquell any. L'ocupació hotelera va arribar al 80% pel pont del Pilar. La pluja va fer baixar el nombre de visitants a la zona de muntanya. La febre dels bolets va plenar el Pirineu. L'única comarca que va enregistrar índexs menors va ser el Pallars Jussà. La pluja va baixar visitant d'altres zones també de la muntanya, o sigui que no solament, com havíem dit, a la comarca... Sí, es va estendre per totes. Al Jussà no hi va ploure gaire, però es va estendre per totes les zones de comarca. I el turisme rural va debatre els seus problemes a la Seu d'Urgell. Mm. Aquesta manera de fer turisme tenia l'intenció d'associar-se a nivell de tot Catalunya. També Humoràlia va reunir a Lleida a dibuixants de 10 països. Les auques i els dibuixos de caire satíric tindrien un apartat especial. El pressupost global no havia de superar els 12 milions de pessetes. Aquest saló d'humor gràfic i caricatura volia, en un futur, convertir-se en un mercat. I acabem avui parlant en el capítol d'accidents.
Vaja.
Es van produir dos accidents a Camarasa, bueno, una Camarasa i una Bellpuig, amb el resultat de dues persones mortes. Les víctimes, una veïna de Linyola i l'altra de la Baronia de Rialb. En un altre accident, a Alcarràs, van morir quatre joves, de 17 i 24 anys, al xocar el seu vehicle amb un camió. El turisme en què viatjaven va invadir el carril contrari de la carretera.
Déu-n'hi-do.
Segons la Prefectura de Trànsit de Lleida, el pont del Pilar, aquest pont del Pilar que estem parlant, de l'any 93, va ser el més tràgic per la quantitat d'accidents i víctimes dels últims anys a les carreteres lleidatanes.
Això fa 25 anys, eh?
Sí, fa 25 anys, l'any 93.
Mari Carmen, si puc triar, prefereixo que m'acabis no amb accidents, sinó amb curiositats, ja ho saps, però vaja, bueno, que no en trobem.
Ja
no
tornarem a parlar d'això d'accidents, perquè es veu que hi havia moltíssims accidents i es va tindre que prendre una mesura molt dràstica, en parlem en propers dies, perquè molts, la majoria eren motivats per l'alcoholisme.
Bé. Doncs pues mira, bueno, ja en parlarem. Mari Carmen, fins demà.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem a posar somriures a les cares de la gent. I ho fem... L'any passat vam acabar dubtant entre si anomenar-lo Algú ho ha fet o Les notícies del reir-se. Ara, el que sí que no canvia és... Qui ho fa, això? Doncs el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Las noticias
del reírse. Mira, dicen fer un llamamiento que torni a trucar aquest senyor. I si no és aquest senyor, que truqui la gent. A mi m'agrada quan truquen.
No, bé, mira, jo sempre dic el mateix. Envieu un missatge de WhatsApp, de veu, que així ens escoltem la
sí,
veu tots.
Home,
al 664-526-180, ja ho dic jo, perquè si ho has de dir tu, tindrem un problema aquí.
Sí.
Et consumeixes 3 o 4 minuts i no pot ser. 664-526-180. Envieu un missatge de veu. Me gusta este chico de las noticias del reírse.
Ah, algún feedback de si li agrades, si decís... Esto es una mierda. Pues també.
No el passarem, però també.
No, sí, home, que també les dones secció, saps? Vull dir... Hòstia, s'ha d'aprofitar.
664-526-180. Hauríem de regalar alguna cosa.
Què podem regalar? El primer que et vingui així...
Mira, l'altre dia parlàvem... Mira, això són intimitats amb el Joel. Parlàvem d'anar a fer aquest espai en directe.
Sí.
Bueno, pues això podíem anar a fer-ho a casa d'algú.
Sí, no. Qui vulgui, sí.
Sí, però
que ens instal·lin les cortines que té.
Que ens instal·lin a la porta, perquè si no els agrada podem sortir corrents.
Exacte. No, però has de mirar a veure què podem regalar. Podem regalar un sopar,
Un sopar amb el Joel i el Ricard.
Sí, hòstia.
Però escolta.
I evidentment ho paguem nosaltres, clar.
Ja buscarem patrocinadors.
Que
ens sortirà millor.
Però vinga, va, com ho podem fer, això?
Bueno, ho busco, deixa'm una setmana.
Vale. Va,
De totes maneres, envieu missatges, que igual ho fem retroactiu, un SMS de veu, sisplau, que així ens escoltem la veu. 664-526-180, 664-526-180, i jo què sé, deixa'm una setmana de marge, que parlo amb la nostra jefa comercial, amb la Merche, i a veure si em trobo alguna cosa.
Vinga, fantàstic, que em fa molta il·lusió.
Almenys una vegada.
Sí.
Podem fer un sopar amb fans de les notícies del reírse. De moment envieu whatsapps de veu i a veure què us sembla. I depenent del que dieu, doncs us pot tocar o no.
A veure, torna a dir el número, que la gent tingui temps.
2-6-2-4, 6-6-4, 1-5-1-2-6, 5-26-1-1-8-0. Jo crec que ho hem embolicat més.
Vinga, sí, una mica, però bueno.
6-6-4-5-26-180, un WhatsApp de veu que és gratuït. L'envies
claro,
i ja està.
Vinga, algo sortirà.
Una notícia del reírse, Joel.
Vinga, notícia evidentment d'estiu, que ja us he dit que us he anat machacant de que aniré fent moltes. No puede orinar en el baño del avión y lo hace en el pasillo. ¿Vale? Sí, ha dicho, mira, digo, a mí me es igual. Digo que una mujer no pudo contener su necesidad de orinar, sí. Y ante la negativa de los tripulantes para ingresar al baño, decidió bajarse los pantalones y hacerlo en el piso del avión, ante la mirada atónita de los pasajeros. Ya está. El periodista. El aberrante hecho. Home, aberrante es que matin a la teva familia mentre tu estàs mirant.
Home, però no hi ha imatges. Ningú va treure el mòbil.
No, això és una anècdota. Bueno, jo ja ho buscaré, però no ho crec. El aberrante hecho.
Aberrante.
Ocurrió durante un vuelo de la aerolínea de bajo costo Wizz Air, que no sé ni quién es, que se disponía a emprender el viaje desde Gran Bretaña a Colombia. Aparentemente, el baño estaba ocupado y la mujer no pudo retener más el llamado de su vejiga.
Claro.
Qué fía es, ¿eh? Sí que hay fotos, sí.
Ah, sí?
Sí que hi ha fotos.
Veus com hi havia algú?
Hi ha un vídeo, de més.
Ja t'ho dic. És que, o sigui, avui en dia no pots fer res. És que no pots fer res, vamos.
Sí.
No pots fer res perquè sempre hi ha algú amb un telèfon.
Hi ha algú i n'hi va un, i un argentí, aquí eres, i li diu, ¿entonces crees que está bien orinar en el piso? ¡Sos una mujer grande! Li diu, perquè ha escrit tal qual, saps? Bueno, bé, si la dona està de pisa i no la deixa anar, pues ja, ben fet. Rebeldia, molt bé.
Home, però si ho va fer al principi del viatge, doncs...
Home, espero que no.
Això
no crec,
fa olor allí,
Ja.
Bueno.
Vols més notícies absurdes? Aquesta només es llegeix el titular perquè la trobo tan avorrida que he dit, mira... Encuentran la primera maqueta de David Bowie en una vieja panera.
Bueno, està bé.
Mira, Ricard...
Què?
Que la notícia en si és... Vols dir que no hi ha més?
La gràcia o la desgràcia d'això és que el David Bowie ja no hi és, i per tant això val el doble del que valdria.
Ja, vieja panera. Vull dir, a mi que...
Una vieja panera, parlem d'allí on es posa el pa.
Sí, on, sí, on, sí, 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 sí. Farem un pis allí, bueno... Allí.
Bueno, i com ho saben, bueno, que és la primera?
Ah?
I perquè com ho saben, que és del Bowie?
Sí, perquè tenia 16 anys quan la gravó.
Ah.
Llavors potser... El...
Bueno, doncs de les primeres segur.
Sí, sí. Bueno, mira, pues, enhorabona aquesta persona que l'ha trobat. Más coses. Roba dos tabletes de chocolate, és que és molt bona aquesta, eh? I 43 anys després les paga i pide perdó. Ojo, un moment, un moment.
Un moment.
Ojo que esta persona...
Amb el remordiment que ha hagut de viure.
Lo ratllat que ha hagut d'estar vivint durant 43 anys, per un dia aixecar-se i dir, mira, jo les pago. A més, igual, jo les pago.
Sort que no li van demanar interessos. No, però la pregunta...
Vinga.
La botiga seguia oberta?
Ah.
Home, 43 anys és com un rècord, eh? Tal com
la
estan les coses avui en dia.
La botiga seguia oberta, vale? Això va passar a Anglaterra, l'any 75. I diu que el senyor, diu, robé dos barres de chocolate en el año 75, cuando era un niño pequeño. Les pido disculpas, no sabía lo que hacía. Aquí está el dinero que les debo. Escribió el hombre junto a 5 libras esterlinas para pagar lo robado.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Ojo, eh? Vull dir, això...
Ara, jo el que no sé, si és que... bueno, no sé, us ho vaig aixecar un dia així, o és que realment ho estava somiant els darrers anys?
Jo crec que anàvem un remordiment molt gran. Si no, no t'aixeques un dia i perquè si dirà, mira...
Saps? Home, doncs 43... Va aguantar temps, eh? 43 anys.
Sí, vull dir, amb el deute. Ràpid, que ràpid, aquesta persona no és, eh?
I, per favor, no... Ah, igual va esperar perquè legalment no el poguessin denunciar.
Hosti. No?
Que passin uns 40 anys i 3
més. Això és igual que aquestes teories que diuen que hi ha famosos que han fingit la seva mort i que quan passen... Hi ha una llei, als Estats Units, sobretot, que quan passen 25 anys o alguna cosa de la teva mort, tu pots tornar a sortir i no has de pagar les teves factures pendents.
Que bo. Saps? Si no troben el cos durant 25 anys...
Clar,
bueno,
llavors...
Als Estats Units ja saps que si no hi ha cos, no hi ha crim.
Sí, també és un altre... Però, per exemple, hi havia la teoria aquesta amb el Michael Jackson i amb el Tupac, el rapero aquell que tenia 20 anys.
Ja, però el Michael Jackson jo crec que de deutes... O sigui, bueno, de diners no anava malament, crec.
No, teníem molts deutes. Teníem moltíssims deutes. Moltíssims.
Estava preparant la tornada als escenaris.
Per això, que vull dir... Jo què sé, potser el millor apareix d'aquí...
Sí, d'aquí 25 anys.
Hem fet el lagonet.
Negre, una altra vegada.
Exacte, d'involucionat. Bueno... Va, venga. Digo, un terremoto, aquesta és molt bona, molt bona. Un terremoto descubre su gran colección de porno detrás de la estantería. ¿Vale? Sí. Ay. Digo que se va a pasar al Japó, digo, un terremoto de 6,1 grados en la escala Richter, que per cert, jo nosaltres tenim amb els amics que quan contem un acudit molt dolent, diríem la escala Chister.
Ah, Chister, vale.
Vale? Llavors, com més dolent és, més alt està l'escala.
Ah, més alt és, vale.
Llavors, diem, això és un 9 a l'escala Chister, vale, per exemple, no? Bueno, en fi, és igual que... El susto pareció ser lo menos para un joven que se vio involucrado en una obre cometes, que aquest periodista és molt cachondo.
Una tragèdia.
En una sacudida, tanco cometes, de proporciones aún mayores. Con el fuerte movimiento, una épica, inmensa, vasta colección, y fique él entre paréntesis, ponete el calificativo que se os ocurra, tanco paréntesis.
Ah, pensaba que de ahí, que pues sabe, qué envidia.
Sí, exacto, pues hasta punt. Y publicaciones hentai, que el hentai, si no sabeu el que es el género del manga y el anime japonés de contenido pornográfico.
Ajá, per adults.
Sí, que surten que sí, pops, tentacles, bueno, abdomen, sí, despullades, vale. Cayó de su escondite y quedó a la vista de su madre.
Ah.
Craso error. Sí, que el periodista.
Mi hijo es muy bueno.
Mi hijo. Genial.
Nunca nada de esto. No,
no
ha visto
se le
nada.
Ha visto nunca
nada.
Nada
raro.
Atento,
bueno, se odian tots els pares, ¿eh?
He apretado la noticia de la noticia y hi ha una que ya la diremos un altre día que diu: ver porno puede hacerte más religioso. Toma. Si vols la comentem ara, eh? Si vols la...
No sé si hi ha una explicació científica al darrere.
Bueno, diu que...
No, però a veure, què li va passar a la mare i al fill?
Ah, vols seguir que t'ho explico? Bueno, pues resulta que...
A veure, el terratrèmol va sacsejar allò i va caure tota la col·lecció que tenia al darrere amagada.
Sí.
Mamà, no mires ahir, no limpies ahir nunca.
Clar, llavors... Bueno, és que només expliqui això i surt bueno, no expliqui molta cosa.
Ah, però no diu si el va castigar ni res.
Viendo el desastre, la reprimienda debió ser de AUPA y el muchacho se vio en la necesidad de contar su tremenda mala suerte en las redes sociales.
I dale, quina mania. O sigui, i sí. Les xarxes socials li han solucionat el problema o la vida?
Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo creo que aquest noi potser...
O sigui, se vio en la necesidad de contarlo en las redes sociales.
Sí. Bueno,
pues això és el gran problema que tenim.
Ja.
A les xarxes socials, que estan molt bé... Han de servir pel que han de servir, no per, sí. per vomitar-ho tot allí.
Bueno, pensa que, per exemple, el Japó ara mateix té un problema molt gran de fertilitat amb el sentit de que la gent no s'està casant. Perquè cada vegada són més apàtics. És a dir, és molt fora això. Al Japó, si tu vols sortir amb una persona, saps què fan?
Què?
L'abracen.
Ah.
Si li donen una abraçada vol dir, vull que siguis la meva parella.
Ah, bueno, està bé, no?
Vull dir que ni ho parlen, són molt introvertits. Llavors la persona decideix...
Aquí, si vas començant abraçant pel carrer, te peguen una bufetada.
És bastant probable. Però, bueno, vull dir, en fi, que la cosa està així, que, bueno, ja està.
I si et poses un poncho i un barret mexicà i vas abraçant a la gent...
Llavors t'abraça i et dona el número de telèfon. Això
ho dic perquè el Joel ens ho va explicar fa 3 setmanes. Va, l'acudit.
Ah, ja?
Sí, ho ve clar.
Ostres, bueno...
Va.
És el més dolent que explicaré i he explicat mai.
Déu meu, l'escala de xistes.
És probable que ploreu, eh? Diu, se abre el telón y aparece un culo muy grande con un pelo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película?
Espera. Pelo. No. Hosti, no ho sé.
El peliculón.
Jo és que no he encertat cap d'aquestes. Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb 2 plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Té problemes amb els bancs, inversions al Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973-27-27-99. La seva consulta serà gratuïta.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
A Natalis Tot Petits d'Alcarràs et fem l'habitació a mida pel teu bebè. T'aconsellem a l'hora de fer la teva llista de naixement i et garantim els millors preus. Si no, et tornem la diferència. T'ajudem a fer la teva canastreta amb el millor assessorament professional. A Natalis Tot Petits tenim la millor moda en roba i calçat amb promocions fins al 50% de descompte. Aprofita-les. Natalis Tot Petits, a Alcarràs o entra a natalis.cat.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Bankfetel MSAU fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que en tenim 3 ja per sobre de 3 quarts d'1. Està amb nosaltres ja el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bé, de moment no plou, tranquil, s'ha plogut prou.
De moment no plou.
El Pirineu sí que està plovent, eh?
Però si he vist unes fotos d'una primera nevada ja.
Per això mateix.
Imagina't tu.
Ja t'has preparat els esquís, m'han dit. No?
Però si jo encara estic de vacances, com el que diu, estic pensant on estava l'agost.
Ei,
la calorada que feia fa 4 dies. En fi, ja ho sabeu, això cada any passa, cada any.
Exacte.
I el fred encara no vindrà, el fred. No. Però cap allà al novembre farà allò, hi ha una fredada d'aquelles forta i tal, i serà notícia tot arreu.
Ah, ja està.
I al maig tornarà a fer la calorada aquella i tornarà a ser notícia, en fi.
Exacte.
En fi, que anem molt ràpid, a més amb informacions cícliques que no ens n'adonem.
I tant.
Joan Ramon González, escolta, anem a dedicar durant dos espais a l'associació Amics de la Seu Vella. Recordeu que és una associació que treballa única i exclusivament pel bé de la Seu Vella i per ajudar a que se l'anomeni Patrimoni de la Humanitat, i que a tot el conjunt monumental del turó de la Seu Vella, però l'associació vetlla bàsicament per la Seu Vella.
No. Tot el conjunt. Tot el conjunt.
Per tot,
Es diuen Seu Vella, però sempre és tot el tossal, tot el conjunt. Sí.
I sabeu que tothom diu que per ser un bon lleidatà, que si la Seu Vella, que si quan arribes de lluny se't fiquen els pèls de punta quan veus la Seu Vella, tots traiem pit de la Seu Vella, tots parlem de la Seu Vella, però resulta que la Seu Vella té un dia, un cap de setmana d'actes i de festes, que a vegades potser o no ens n'assabentem, o ens n'assabentem i passem de tot una mica. Doncs no, hi ha un cap de setmana, de fet tota una setmana d'activitats, però hi ha un cap de setmana, que és el cap de setmana fort del Dia de la Seu Vella, que és el 27 i 28 d'octubre, en el que hi ha moltíssims actes a la Seu Vella. Tot això organitzat per l'Associació dels Amics de la Seu Vella, en col·laboració amb l'Ajuntament de Lleida i el Consorci del Turó de la Seu Vella. Doncs, aviam, ja que tots diem que la Seu Vella, que és el nostre eix, doncs hem d'intentar participar una mica en aquestes activitats. I tant avui com el proper dilluns parlarem d'activitats que giren al voltant d'aquest Dia Mundial de la Seu Vella, que tampoc després l'hem d'oblidar. No, ja anem aquell diumenge, ja no hi tornem fins l'any que ve. No, tampoc és això.
No, al contrari.
Hi ha moltes activitats abans, de totes maneres, del cap de setmana del Dia de la Seu Vella.
Bueno, avui parlarem bàsicament de la que es farà dissabte que ve, i el dilluns vinent parlarem de tot el que es farà durant la setmana. El dissabte que ve està dintre també...
Dissabte que ve és aquest dissabte dia 20.
Correcte. Està dintre de la inèrcia de lo que hem viscut aquest cap de setmana passat, el pont del Pilar, en el qual a Catalunya s'han celebrat les Jornades Europees de Patrimoni. Que passa el mateix que comentaves ara el Dia de la Seu Vella, en el sentit de que s'ha de fer unes jornades europees cada any, sempre és a la tardor, per recordar i potenciar el patrimoni tan ric que teníem a Europa, i que Catalunya, dintre dels mesos d'octubre i novembre, sempre tria unes dates, aquest any ha triat aquest cap de setmana passat. A part d'activitats que hem fet a la Seu Vella, de cara al dia 20, i per començar els actes, com has dit molt bé, tota la setmana del Dia de la Seu Vella, proposem a tota la gent que vulgui venir i acompanyar-nos anar d'excursió a Agramunt. A Agramunt, precisament aquest cap de setmana passat, també s'ha fet la Fira del Torró i de la Xocolata, i per tant, per veure si han quedat algunes restes d'aquesta Torró i de la Xocolata, doncs animem a la gent que vagin a conèixer.
N'hi ha un munt de torró, eh?
Que sí, jo crec que no s'ha acabat.
Tenen els magatzems plens, de cara a les dates que venen.
Per això. I a part de veure com se fa el torró i reconèixer la Vila del Torró, el monument als torronaires i demés, aquesta vila que està a la Vall del Sió, una vall que a vegades passa desapercebuda, però que és un dels rius laterals que té el Segre, força interessant i amb força personalitat. Bàsicament, Agramunt té, evidentment, la joia, que és l'església de Santa Maria, una església romànica, magnífica, amb un campanar gòtic, però lo interessant, i que si busquem una excusa des dels Amics de la Seu Vella per anar a veure el patrimoni que ens entorna, és alguna relació amb la Seu Vella, i lo tenim en la magnífica porta de l'església, que és dintre de les de l'Escola de Lleida, d'aquesta influència que va tenir la Seu Vella per expandir la moda última del romànic al món entre el segle XIII i la primer terç del segle XIV. La força que va tenir la catedral de Lleida és que va continuar mantenint el romànic de moda. I d'aquestes diferents portalades que podem veure en moltes zones del sud-est de la península ibèrica, no solament de Catalunya, una de les magnífiques, després de la Porta dels Fillols, que seria la base de totes les influències que es poden donar, és la portalada de Santa Maria. Té una altra de més discreta al costat nord, l'església de Santa Maria. Per tant, Agramunt té dos portalades de l'Escola de Lleida, però la principal, magnífica, amb aquella relleu singular que té de la Epifania, col·locada posteriorment a sobre de la porta romànica, és una autèntica joia. Aquesta església, a part de disfrutar-la i de gaudir-la, tindrà a més la companyia del Ramon Bernaus, un historiador local magnífic, que ens portarà molt bé per tots els carrerons d'allí, podrem baixar al refugi de la Guerra Civil, ja que estem commemorant ara també l'aniversari de la Guerra Civil. Precisament es va aprofitar part d'algunes criptes i sobretot el gruix que tenia aquell edifici per fer un refugi antiaeri. És un dels refugis antiaeris més espectaculars que tenim a les Terres de Lleida. I això sense moure'ns de l'església. A partir d'aquí, doncs hem de fer un recorregut pel poble, veure la plaça del Mercadal, una plaça neoclàssica magnífica, pujar a un lloc que no és tan conegut, com és la zona del convent de Sant Francesc, on hi ha la cisterna d'aquest convent que es pot visitar. El convent va desaparèixer a la desamortització, però la cisterna és enorme i pot donar idea de lo que era aquest convent, que tan gran que es va fer no es va acabar mai, es va desamortitzar abans d'acabar-se. Al costat de la cisterna hi ha un pou de gel, un d'aquests pous de gel que cada vegada està recuperant més al nostre territori, que cada ciutat important o poble important tenia un pou per tenir assegurat durant l'estiu gel, que el gel ja l'hem comentat alguna vegada en el programa, era important no solament per refresc, sinó també a vegades des del punt de vista antiinflamatori, per qüestions de sanitat i de més. Veurem, evidentment, no podem deixar Agramunt sense anar a veure l'art modern com és l'Espai Guinovart o lo Pardal. També veurem un tram de la muralla, veurem el pont medieval que ara s'ha recuperat a sobre del riu Silló, ens arribarem fins al pont de ferro, que és el que està el canal d'Urgell quan creu el riu Silló, un element una mica lluny que a vegades no es comenta però que és força interessant d'Agramunt. I a part d'això, doncs, veurem el parc de Riella, que també està a la vora del Silló, on hi ha també aquesta aposta que va fer el Guillem Viladot, a més de tenir l'opardal, de portar escultures al carrer, i els carrerons que hi queden del casc antic, i també ens anirem fora a veure els safarejos magnífics. Làstima és que no tenen aigua, uns safarejos de principis del segle XX magnífics. Que
sí, que vols dir que no els fan anar?
No els faran anar, estan com a monument, però no es poden gaudir.
Saps el còmode que és a casa, la maquineta, apretar el botó i
sí,
ja està.
Però bueno, encara que no es fessin anar, però com a mínim que corri l'aigua. No
això sí, això sí.
Una cosa tan seca, no? I ens anirem també a veure el camp d'aviació que durant la Guerra Civil es va fer amb presoners de guerra i que no va aterrar cap avió més que al final de la guerra un avió alemany que casualment va ser tocat i va aterrar allí i així se va salvar i que té un refugi soterrani.
Però mira, com el quasi, bé, això, com, quasi bé com l'aeroport que tenim ara, que també hem fet un gran aeroport per aterrar dos avions a l'any, sí, a la setmana, perdó.
Sí, sí, sí. Bueno, però fem la prova aquesta del festival aeri, que venen molts avions i hi ha molts fallons.
Ara sí.
Sí, sí, per això que té una mica més de vidilla que el de Castellón, eh?
Sí, sí, bastant, però vaja.
Sí, no és, sí, el que, és el que tocaria.
És una inversió que sí, qualitat-preu, sí, per entendre'ns, eh?
Aquí si traiem una mica el xovinisme de Lleida, diem pues, que fa cosetes, però clar, evidentment, hauria de tenir molta més activitat.
Sí, 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 sí.
Home, la gràcia és aquesta, quan veus que passa l'avió del cap de setmana...
Mira, l'avió, l'avió, que a més va i ve, és el mateix.
Això és com els pobles antics quan venia l'autobús, no? Que venia el bus, doncs pues és el mateix, l'avió.
Ens en riem, però els diners que ha costat això...
I tant, i tant que sí.
Molt bé, Joan Ramon, doncs escolta, és una bona sortida per conèixer, com sempre diem, els racons que tenim aquí a prop.
La gent que vulgui vindre, doncs que s'apunti a la pàgina web de l'associació, es poden apuntar i el tocar sortirà a les 9 del matí del camp d'esports i cap a les 7 de la tarda tornarem i dinarem també a Agramunt, amb doncs, el qual penso que la jornada pot ser completa i animo la gent que vingui a gaudir-lo amb nosaltres, que crec que passaran un bon dia.
Amics, a ovellalleida.org i allí trobareu tota la informació. Perfecte. A més a més, amb el Joan Ramon, si el voleu conèixer, doncs estarà de guia.
Bueno, clar, ja també amb el Ramon Bernal, estarem entrant tots. Un local i un no tan local, però també local.
Joan Ramon, el proper dia parlem del dia de la seu vella.
Tota la setmana. Molt bé. Adeu.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Com
bon dia,
Joan?
A tots els oïdors.
Comencem setmana.
Comencem setmana, comencem... Bé.
Anem a obrir aquesta finestra.
Dels records.
Sí, sí, ja sabeu, dilluns, i anem directes cap a aquesta finestra dels records del Joan Bellmunt.
Avui, en aquest món de l'alta velocitat, avui parlarem precisament d'aquelles màquines de vapor que hi havia abans. Per tant, avui parlarem de maquinista de tren de vapor. Cal dir que en els temps de l'alta velocitat, repeteixo, ens cal aturar un moment i fer memòria de les màquines de tren de vapor. Quan jo era un nen, em trobava a l'estació de les Borges, Borges Blanques, per ser més concret, esperant el tren que anava vers Barcelona. No hi havia pujat mai, i quan vaig veure en la llunyania una columna de fum que avançava i vaig sentir el xiulet de la màquina que s'acostava, talment com un monstre de foc, em vaig fer enrere. Quan la màquina parà a l'andana i van pujar als vagons, ja fou diferent, i al cap de 6 hores de viatge, traient el cap per la finestreta, ja em vaig familiaritzar i vaig estimar aquella màquina i aquell tren. Tot i que de tant mirar en fora, recordo que vaig arribar a Barcelona amb una cara ben negra a causa del fum i del carbó. Cal dir que un dels darrers maquinistes de màquines de vapor va ser el senyor Cosme García, que va néixer a Sardinyena l'any 1928, lloc precisament on el seu pare tenia cura dels fanals de l'estació i també dels trens, mentre que la mare estava a càrrec de la cantina. Va ser l'any 1947, quan amb 19 anys va entrar a treballar als ferrocarrils, la seva il·lusió i la seva vocació de tota la vida, i va ser al dipòsit de Lleida com a eventual ajudant de calderer. L'any 1953 va passar a la categoria de fogoner. Van estar 41 anys al peu del canó fins que es va jubilar. Va fer molts viatges amb diverses màquines, també amb la Garrafeta, l'única màquina de vapor de les seves característiques que circula per Europa. Enyorava, però, no haver pogut portar la Confederació. Diu que era la millor màquina de vapor que havia existit. El senyor Cosme García ens va deixar ja fa uns anys. Ha emprès el seu darrer viatge, el que l'ha portat a la pau i a l'eternitat. Nosaltres avui hem volgut recordar aquesta figura del tren de vapor i aquest personatge que va ser emblemàtic per la ciutat de Lleida i pel ferrocarril en si. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: quan vagis pel camí, no hi vagis sense pa ni vi.
Gràcies, Joan.
És la 1, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno ha aprobado ya en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el borrador de proyecto presupuestario que España debe remitir este lunes a Bruselas. Nos vamos a esta hora hasta el Palacio de la Moncloa, jefe de Economía, Joaquín Bizmanos.
Acaba de arrancar, Marta, esa rueda de prensa en la que Montero y Calviño explican si ese borrador presupuestario que a lo largo del día se va a enviar a Bruselas, con ese fuerte aumento del gasto y de los impuestos que conlleva el acuerdo con Podemos. Un pacto valiente, ha dicho el gobierno, que cambia el paso al país, que apuesta por un cambio de modelo para que la recuperación económica, afirma, llegue al ciudadano. La ministra de Economía está empezando a desgranar la letra pequeña, el cuadro macro que acompaña el plan. De momento, ya sabemos, es el primer gran titular que rebaja una décima las previsiones de crecimiento para este año y el próximo, al 2,6 y al 2,3% respectivamente. Escuchamos en directo a Nadia Calviño, ministra de Economía.
Este objetivo de déficit no pone en peligro ni el crecimiento económico ni la creación de empleo. De hecho, como he explicado hace un momento, el impacto es neutral sobre nuestras previsiones de crecimiento real del Producto Interior.
Sonido directo desde la Moncloa. Estamos escuchando a la ministra de Economía, Calviño, explicar ese borrador del proyecto presupuestario que España va a remitir hoy a Bruselas. 5 días después de la tragedia de Mallorca, se trata de volver a la normalidad con la apertura de los colegios en las zonas afectadas. Una vuelta complicada, no solo por lo que han vivido, sino porque, como recuerdan algunos padres, muchos niños han perdido hasta el estuche con el que trabajan a diario.
Raro, muy raro. Él bien, se lo ha tomado como un juego, y los otros que van al instituto es más difícil. La niña no ha podido ir, se ha encontrado mal, y el otro ha ido, pero muy nervioso.
Irán así tranquilamente, no harán casi clase, porque piensa que no tienen ni material escolar, no tenemos el libro, no tenemos estuche, no tenemos mochila, no tenemos nada, lo hemos perdido todo.
Y el próximo domingo 21 de octubre se celebra en todo el mundo la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN, con el lema Cambia el Mundo. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado Marlon Ponce, que desde Honduras nos asegura que todo lo que se recauda llega a su destino. Él recibió la ayuda del padre Patricio cuando era pequeño y ahora ayuda a los adolescentes en su ciudad natal.
Hasta el último céntimo, si hay una persona en la que es 100% honesto, y es el padre Patricio La Rosa, que anda persiguiendo cada céntimo del dinero que dan para que llegue a la gente más pobre y más necesitada de este país.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Hemos estado en Mallorca, en San Llorenç. Las fuertes lluvias de esta noche dejan también una situación complicada en Cataluña. En las comarcas del Vallès Occidental, en Osona, en el Maresme, en Ripollès, a esta hora hay más de 6.000 hogares sin suministro eléctrico. El origen está en que muchas estaciones transformadoras permanecen inundadas. Y en Francia aumenta la tragedia. En Carcassonne, el temporal deja ya 9 muertos y 5 heridos graves. Ya hemos estado también en Moncloa, donde el Consejo de Ministros aprueba hoy las líneas generales de los presupuestos, ese acuerdo entre Gobierno y Podemos. En el asunto de las cuentas, el Ejecutivo de Portugal va más avanzado. Atentos en quién se ha fijado el socialista Antonio Costas para recaudar más dinero: en los toreros, banderilleros, forcados y demás artistas de la tauromaquia. Van a dejar de tener la exención del IVA y pasan a pagar una tasa del 13%. Aquí el socialista portugués, se ha visto obligado a ceder ante la presión del Partido Animalista. Y el excomisario de policía, José Manuel Villarejo, en prisión desde hace casi un año, cambia de abogado. Tras la polémica por las grabaciones en las que, por cierto, queda en muy, muy mal lugar la ministra de Justicia, el nuevo abogado de Villarejo es Antonio García Cabrera. Este letrado defendió ya al exalcalde de Marbella, Julián Muñoz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Deportes España, una victoria de jugar la final a 4 de la Liga de Naciones.
España-Inglaterra, la 9-4. España-Inglaterra, 9-4 en el Benito Villamarín. No, no sabía si era yo. Una victoria nos clasifica para la fase final que se va a disputar con los cuatro mejores de la primera división de esta nueva competición. Entre los alicientes del partido está el regreso de la selección a Sevilla y al Estadio Bético. COPE Sevilla, José Manuel Oliva.
Se espera con ansiedad este regreso de la selección española al Estadio Benito Villamarín. De hecho, a esta hora de la tarde hay ambiente ya en los alrededores. La gente intenta hacerse con las últimas entradas. Apenas quedan 3.000 sobre una foro de 57.000 espectadores para el choque de esta noche. Va a haber bastante presencia de seguidores ingleses, sobre todo muchos han venido desde la Costa del Sol. Anoche protagonizaron algunos altercados en la zona céntrica de la ciudad, sin mayor importancia, pero sí que tuvo incluso que intervenir la policía. Regresa la selección española a un estadio mítico para España, el Benito Villamarín.
El partido es a las 9:45, lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8:15. Y es noticia de la mañana la confirmación de la lesión del central belga del Barcelona, Vermaelen. Va a estar 6 semanas de baja por un problema muscular en el bíceps femoral. Se une esta baja en defensa a la que arrastra el Barça en los últimos días de Umtiti.
Gracias, José Luis Borrachano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy
buenas
tardes.
En el espejo continuáis en clave misionera.
Es que esta es la semana grande del Domum, culmina el domingo. Y contamos en el espejo el testimonio de tres de estos misioneros que ha tenido lugar en un colegio de Ciudad Rodrigo. Son el padre Saba, originario de Zimbabue, que actualmente se forma en la Pontificia de Salamanca y que afirmó que España siempre ha sido el corazón y el principio de la misión. Después el zamorano Mateo Montalvo, que trabaja en el Chocó, una zona selvática de Colombia, donde se enamoró de los negros y los indígenas. Y Teresa Herrero, salmantina, que trabaja en Ecuador. Y cuando la gente se refiere a la vida misionera diciendo qué vida más dura, ella responde qué vida más bella. Tres historias que desplegamos dentro de un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Hasta estamos luego. Contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que tenim ja 6 minuts i mig per sobre de la una. Recordo que estem a dilluns 15 d'octubre del 2018 i el que fem és saludar la nostra companya des de COPE Tarragona, la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard Álvarez? Bon dia.
Bon dia, bon dia, bon
Com
dia.
Com estàs? Quines ganes tenia d'escoltar-te jo avui.
Has anat amb barca o no a treballar?
Pràcticament, pràcticament. Dic que sí, ho he viscut en persona, sí, la veritat.
Ha plogut molt, també.
Moltíssim. La veritat és que els registres a les comarques de Tarragona, des de les Terres de l'Ebre fins al camp, ha sigut una nit força complicada. No tant com fa menys d'una setmana. Ara parlàvem fa uns minuts amb els veïns del port de Tarragona, que ho tenen força complicat aquests dies, però sí, hi ha hagut inundacions, encara s'estan netejant molts carrers. Sí. Aquest matí era matí de fang, matí de neteja, de treure aigua de moltes cases.
I per fa tant, una mandra. I fa una mandra.
Sí, 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 sí. I coses que doncs, irrecuperables. Escoltàvem ara sí. Fa uns minuts al programa també que hi ha hagut cotxes que en 2 setmanes han quedat inundats. S'havia començat a secar i ara s'ha tornat a mullar. Hauran de canviar centraletes. Clar, és un problema greu per molta gent. Ja complicat. A Lleida us ha plogut també, però no, crec que no tant.
Clar, no, potser no tanta patacada. Sí que és veritat que ahir a la tarda va ploure molt, 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 molt fort, però després va ser molt sostingut. I, aviam, llevat d'algun problema puntual, doncs ha caigut molta aigua. Ara dic jo, hauria de ser més fàcil, segurament, no sé si ho és o no, però què costa d'agafar tota aquesta pluja i repartir-la entre els 12 mesos de l'any?
Ai, això ja ens agradaria, ja ens agradaria. Oh. I sobretot, mira, avui que ens fixem...
Si fos fàcil.
Si fos fàcil, exacte. Avui que ens fixem en un tema proper a la feina del camp, en alguns casos, avui és el Dia Internacional de la Dona Rural i és del que parlarem. Déu-n'hi-do, clar, també, si els que depenen del camp i de la meteorologia, no? En molts casos ho han hagut de passar malament. En la majoria de llocs, per exemple, estic pensant en la Verema. La majoria de llocs han acabat, però encara quedaven algunes
encara
zones. Com haurà afectat això? És un dia complicat avui per molta gent.
Jo crec que la gent que treballa al camp, si poguessin, tots tindrien el botó de dir, mira, ara que he acabat, que plogui tota la nit, poquet, i així demà al matí, doncs ja m'ho trobo fet. Però si no és així, cau de cop, escolta.
Exacte. Avui, a més, mira, tindrem dues perspectives interessants.
Molt maques,
d'això,
avui,
molt maques, perquè d'una banda, preguntarem a una de les protagonistes d'avui com afecta això al camp, i a l'altra li preguntarem com afecta al mar, perquè una treballa a la terra i l'altra al mar. Uh-huh. Avui històries molt interessants.
Dia mundial el 15 d'octubre de la dona rural. Farem preguntes amables, preguntes de la seva història, d'aquestes que ens agraden a la Mònica i a mi, que ens apassionen, però també doncs tocarem temes que en ple segle XXI haurien d'estar superadíssims i que jo no sé,
Veurem si realment està superat, és a dir...
Tens sorprèn encara veure dones en determinades feines? Jo crec que encara sorprèn alguns i algunes.
Cada cop menys, però
cada
encara
cop menys per sort, però encara, encara sorprèn... Els hi preguntarem a elles d'aquí uns minuts.
Mònica, fem una pausa.
Vinga, molt curta.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Las 10 de la mañana en Herrera en Cope son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta? ¿Quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entra en la piscina, pum. Como yo me había notado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa. Que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en Cope, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, que entrem en matèria, va.
Entrem en matèria ràpidament. Presentem a les protagonistes d'avui, si et sembla. Ricard, com dèiem en començar, avui és el Dia Internacional de la Dona Rural i hem volgut buscar dues històries. En aquest cas, unim el mar i la terra per entendre'ns i us presento a la persona que ens acompanya aquí a les comarques de Tarragona. Està a Deltebre, crec, no sé on l'enganxo, però és l'Elisabet Casanova. Elisabet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia, Elisabet. Gràcies,
a Deltebre et trobem, no?
Sí. Però a terra ferma o no?
A terra ferma, o, perquè avui pot ser un dia complicat pel temps, o què?
Bueno, sí, no, el que passa que avui estic en terra. Sí,
avui estàs avui. A terra.
Sí, si hagués estat la de l'embarcació no hagués pogut fer aquesta entrevista, eh? Ja us ho asseguro ara.
Hi ha poca cobertura, no, cap dins?
Bueno, sí, però a part és el que jo dic, que estic en Movistar i en Movistar d'agafar moltes milles de cobertura mar endins, i tant.
Uh-huh. Molt bé. Doncs aquí tenim a Lleida, Ricard.
Doncs mira, a Lleida tenim a la Dolors Comes, que doncs s'ha dedicat tota una vida a la pagesia. Dolors, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, s'ha dedicat i hem de dir que encara fa les seves cosetes, eh?
Sí.
Ara ja per consum propi, suposo. Sí.
No. Hola, Dolors, gràcies per venir. En aquest cas, les nostres convidades no es coneixen, Ricard, en persona, però...
Bueno, suposo que no.
No, bueno, en principi
Elisabet,
no,
Elisabet, Dolors, us coneixeu?
No.
En principi no, però jo crec que compartireu moltes coses, no? Suposo de coses que us han passat, no? De reptes que us heu anat trobant. Jo he buscat algunes dades, en aquest cas són d'explotacions agrícoles i ramaderes a Catalunya, Ricard, la major part, més del 60% són d'homes i hi ha prop d'un 30%, un 28,6% que són les dones. No sé si això és la xifra, però la realitat és diferent. Per exemple, Dolors, tu t'has trobat amb moltes més dones de les que en teoria ens diuen les xifres al capdavant d'explotacions agrícoles o ramaderes?
No, 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 al no, contrari, al contrari.
Menys.
Les mínimes, claro.
És que anava a dir un 30%, encara mínimes, que és una xifra sí. relativament important. Suposo que fa 20 anys era molt menys.
Ui, tant. Molt escàs. Vull dir, és un munt d'homens i llavors, vull dir, poder entrar en aquest cercle, vull dir, costa.
En el passa el mateix també a la pesca, l'Elisabet. Elisabet, ara no et dediques pròpiament a la pesca, ara estàs amb l'aventura del charter Nautic Heli, que ara ens ho explicaràs, però tu has pescat durant molts anys. En la pesca encara les xifres són menors, eh? Diu que només estan representades un 1,1% del total de les dones.
I tant, que sí.
No t'has trobat amb gaires dones pescadores, no?
Jo, molt poques. Ara, actualment, sé que aquí a Sant Carles de la Ràpita n'hi ha una que encara pesca, però el que és el meu poble pues, ja no pesca ningú, i el resta, pues, ni l'ampolla ni l'ametlla, això ja ningú.
Mm-hmm. Com vau començar? Comencem, Eli, si et sembla, per tu. Perquè tu et ve, perquè el teu pare era pescador, es dedicava al món de la pesca, i d'aquí et venia tu d'herència, diguéssim, no?
Sí, perquè jo dic que l'assumpte de ser pescador no és que un se vulgui fer, sinó que un naix sent pescador, no? Perquè jo ja de ben petit em preguntaven què és el que volia fer i pareixia que tingués clar que volia anar a pescar en mon pare. I sí, vaig acabar el batxillerat i vaig fer un cicle formatiu de pesca i transport marítim i vinga, pues sortien dues titulacions d'allí i a mi realment el que m'interessava era la titulació de pesca per a poder anar a pescar. I quan vaig acabar els estudis em vaig ficar a pescar i vaig estar 15 anys pescant. Mm-hmm. 15. O sigui que no es diuen...
Déu-n'hi-do, sí.
I durs, intensos, però gratificants. Gratificants perquè era el que a mi m'agradava i era el que jo volia fer. Mm-hmm. A raïs d'una desgràcia familiar, jo ja no vaig poder pescar més. Bueno, també us he de dir que vaig tindre un accident quan estava pescant, perquè això és una cosa que em va marcar-me molt a mi en el simple fet que va ser un accident molt greu, sí. Jo vaig estar a punt de perdre la vida en aquest accident, i molts amics, ells em van dir que perquè jo havia tingut aquest accident ja no tornaria a pujar mai més dalt d'una embarcació. I jo vaig dir que, bueno, que això pues, no tindria per què ser així, no? Vull dir, això és igual que aquell que té un accident amb el cotxe o amb la moto, doncs, bueno, doncs, sí, són accidents que han de passar i que passen i que no es pot fer res en això. Uh-huh. Jo havia estudiat parant això i tenia molt clar que volia anar a pescar. És més, vaig tindre l'accident quan estava fent les pràctiques. I acabat de les pràctiques, encara vaig estar 15 anys
pescant. Això anava a dir, després de les pràctiques encara, escolta, li vas donar fort 15 anys, eh?
Sí.
No, ho dic per superar el trauma, per entendre'ns.
Bueno, i perquè hi ha moltes boques també, no?
Bueno, ja no va ser per callar boques, o sigui, era perquè jo ho volia fer i ja
no,
està, no?
Evidentment que ho volies fer, però que al final és una mica de demostració de dir com sí. Que no tornaré, no? Clar que tornaré.
Sí, i tant. Ahir mateix vaig fer un viatge amb uns passatgers i, bueno, pues, va sortir el tema i jo li vaig explicar a aquell senyor, no? I aquell senyor em va dir, diu, és que jo tinc un accident com el teu, diu, i la veritat, diu, jo també he sigut pescador, i no hagués pujat dalt d'una embarcació. I ara jo, veient de tu que el dia d'avui encara estàs aquí dalt d'una embarcació, doncs la veritat és per felicitar-te, no? Sí. Em va dir aquella persona. Mm. Però bueno, no són felicitacions, sinó que és el voler fer una cosa que t'agradi i fer-ho i ja està. Mm-hmm.
Dolors, en el teu cas també et ve d'herència, també a casa teva s'hi dedicaven i tu vas continuar?
Sí, des de tota la vida. Des de que vaig néixer a la casa pairal de la meva família, dedicada pares, avis a la pagesia, i vaig néixer allí i continuo vivint a la casa familiar i conreant les terres amb el meu marit.
Però tu quan eres petita, Dolors, algun moment et vas plantejar que volies ser una altra cosa o jo he de ser pagesa?
No, vull dir, vaig continuar a casa. La meva germana, que tinc una germana més gran, es va casar i va marxar cap a la ciutat, és modista, i jo pues, me vaig quedar a continuar a ajudar els pares fins que ens vam casar i ara, fins a aquest moment, continuem conreant les terres familiars.
Estàs satisfeta d'aquests anys? de pagesa? Sí. O sigui, ho canviaria si poguessis?
No, les coses no es poden canviar. L'únic que tenim és molts entrebancs, amb el temps, amb tot. A vegades tens la collita a tocar a la punta dels dits i et ve una gran ventada o et ve una pedregada i desanime, però bueno, ho tens tot escampat, ho tens tot allí i has de sobreposar i continuar. Mm.
Saps què em van dir, Mònica?
Digues.
Quan em van parlar de la Dolors, igual que l'Elisabet, suposo, van dir, no, és que a més surt a pescar i surt amb el seu vaixell. Quan jo vaig preguntar per persones, em van dir, diu, mira, et donaré el telèfon d'una pagesa de Lleida, que es diu Dolors Comes, que fins i tot porta el tractor. Em van dir.
Home, clar, s'ha de fer tot, no, Dolors?
I vaig pensar, dic, suposo, com a mínim, això i moltes més coses.
Sí, encara hi ha curiositat al veure una dona portant maquinària. Vull dir, no hauria de ser així, perquè de tota la vida, vull dir, que s'ha vist, de tota la vida portant tractor, portant el camió, portant... I encara causa curiositat el veure una dona, perquè si ja ets de sempre que treballes, vull dir, és normal. És clar. Normal. Mm-hmm.
En el cas de l'Elisabet, hem dit que ara estaves en aquesta nova etapa, no? Que has emprès un projecte que es diu Charter Nàutic Eli, ens fas viatges al llarg de l'Ebre, a la desembocadura, no? A la Costa Daurada. Sorprèn encara, quan venim a fer aquests viatges que són així d'oci recreatius, veure una dona portant el vaixell?
Sí, i tant que sí.
Ah, sí, sorprèn?
Sorprèn, hi ha vegades que per a bé i hi ha vegades que per a mal.
Ah, sí? A veure, per exemple, sí. Per a mal, per què?
Per a mal, per què? Perquè venen allí a la caseta, a la venda de tíquets, i, bueno, me veuen a mi, se pensen que sóc la que només venc els tíquets, perquè ara en aquest moment doncs, no em puc permetre el luxe de tindre una persona que em vengui els tíquets, i ho faig tot jo. O sigui, jo venc els tíquets i faig el viatge.
Sí.
I quan ja venc el tíquet, i he acabat que hem de marxar de cara al pantalant per anar a buscar l'embarcació i em fan, diu, que ets el que mos portes?
Veus aquella cara, no?
Ets tu el que mos portes? I vinga, pues sí, som-hi. I coses bones, la cosa bona, pues, gent diferent també, pues, que ve allí i jo ja els dic, vinga, pues anem, que jo sóc la patrona, pues vinga, oi, que guai. Mm-hmm. Bueno, o sigui, això ara ja m'ho començo a trobar una miqueta, bueno. Que fins a la fetge pues, no m'ho havia trobat.
No passava. Bueno,
sí, ja em dones esperança, Elisabet.
Sí, no? Sí.
Les coses van canviant. De totes maneres...
Ei, però també t'ho vull dir, és una minoria, això, eh?
Bueno, poc a poc, no? Allò de mica en mica s'omple la pica.
Avui
també,
pica, sí.
Per això volíem parlar amb vosaltres, perquè suposo que hi ha hagut alguns moments que no ha sigut fàcil. Són feines dures, tant la de la Dolors com la de l'Elisabet, no? Anar a pescar, no? O sortir al mar o treballar a la terra. Us heu trobat en algun moment, bé, sí, diguem-ho, no? De moments d'aquests episodis de masclisme, de dir, però com em poden estar preguntant això? Com em poden estar dient això? No? Un moment que recordeu especialment.
La Dolors va dient que sí, que
sí. A veure,
sí.
Dolors.
Sí, perquè encara es pensen que les dones pageses ara han millorat una mica, no? Com diu l'Elisabet, però que encara es pensen, no fa pas massa temps, que encara les dones pageses anem amb el davantal i amb el mocador al cap. Sí, jo sí porto mocador als cabells, però vull dir, a veure, ho podem fer tot nosaltres, vull dir, a veure, igual que els homes, vull dir, clar. Que ens sempre...
Recordes alguna situació especialment que dius, caram, però com pot ser que això m'estigui passant a mi?
Bueno, moltes. Per exemple, a l'hora de l'associació de veïns, soc presidenta d'una associació de veïns de l'Horta de Lleida, la partida de Granyena, i a l'hora de dir, pues, bueno, voldria pues, tirar un davant jo, si ningú vol tirar l'associació, tu no.
Això
no,
et van
per
dir?
Què? Perquè tu no. Fa 20 anys, mm-hmm. Parlo.
Bueno, fa 20 anys,
és
pràcticament segle XXI, eh?
20 anys, vull dir, però 20 anys de pedra picada, eh? Perquè, clar, he dit, pues, endavant, no podreu en mi.
Clar. I la Eli, no sé, en el teu cas, suposo que ara, potser ara, com que depens de tu mateixa, no? Et trobes amb la clientela que pot rebre millor o pitjor, però quan treballaves, per exemple, al vaixell pescant, suposo que en tens amunts, no?, de històries i de records d'aquest tipus, que ens deia la Dolors...
Bueno, jo el que va ser quan estava al vaixell no em vaig tindre cap de problema perquè jo treballava amb el meu pare.
Amb el teu pare. Mm.
Llavors aquí no hi havia... Jo no coneixia el masclisme en aquell moment. Durant 15 anys pescant, jo no el vaig conèixer, perquè dalt de l'embarcació del meu pare, i primer érem tres persones, després ens van quedar dos, allí no hi havia masclisme, perquè allò era meu i no, no hi havia cap problema. Al moment d'anar a vendre allí a la lonja el peix, tampoc no em vaig trobar-me masclisme, perquè, bueno, perquè o sigui, l'empresa és teua, val? I jo era la filla de, la filla de, i llavors però, bueno, pareixia que hi hagués una bona harmonia amb els companys, perquè jo no estava amb aquells companys, estava amb el meu pare. Però al moment que jo baixo de l'embarcació, de la nostra embarcació de familiar, és allí quan em començo a trobar els primers inconvenients ja. No em volien contractar una altra embarcació de pesca professional per simple fet de ser dona, i donaven arguments com que tu no tens la mateixa força que els homes, com que hi ha molts homes parats i si et contractem a tu les dones tindran problemes amb les seves parelles.
Carai.
Històries així, no?
Ojo, que ens ho fem difícil, eh?
I tant,
les
no?
persones, vull dir...
No, i a sobre quan és una persona de professionalitat més que reconeguda, no?
Amb anys
d'experiència, en tots dos casos, no? Encara fa més mal, suposo.
Sí, sí, perquè, mira, o sigui, la persona que em va recomanar, val? O sigui, era un íntim amic, val? En el seu moment, i ell li va dir-li a l'altre, perquè estaven buscant a una persona, diu, mira, és que se m'ha desembarcat un i necessito que un, diu, mira, jo conec una xica que ara s'ha quedat sense feina i te farà molta feina, que és molt treballadora, i diu, sí, sí, però diu, ara jo com arribo a casa i li dic a la meva dona que embarco una dona en un munt d'homes que hi han parat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sembla mentira.
Paraules, dius,
De totes maneres, suposo que hi ha hagut més moments satisfactoris que durs, dolors,
sí, sí,
a la
sí,
feina.
Sí, també, també. A veure, com diu la Elisabet, és molt diferent, per exemple, de tu que el teu pare te la passi tu la terra, i tu ja tens terra i després en compres amb el teu marit, que una dona que ve de la ciutat o ve d'un altre d'això, d'un altre... espai, que entre i no té terra ni té res, llavors encara és més difícil per a aquesta dona.
Clar.
És més difícil. Sí,
escolta,
sí.
Si ens escolteu una persona que jove que vol començar, una dona, li recomaneu, escolta, si a tu t'agrada fer de pagesa o fer de pescadora, fes-ho.
Sí.
Perquè
sí.
Encara haurà de lluitar contra molts estereotips, no?, avui en dia, però vosaltres sou referents de què es pot fer.
Sí, perquè ara amb la maquinària que existent a l'horta, vull dir, al tros, per anar a treballar al tros, anys enrere sí que tot era qüestió de força, de braços, però ara la maquinària que hi ha s'ho pot fer sola totalment, vull dir, que prou som treballadores, vull dir, intel·ligents, en fi, tot.
Clar. Eli, jo no sé com portes això de ser referent, no?, que pot ser referent per molta gent, per moltes noies, per moltes dones.
Bueno, a veure, jo en aquest cas, no ho sé, a mi aquesta pregunta me l'han fet diverses vegades i jo, pues, ojalà pogués dir que sí, que ho fessin, no? Però jo trobo que sent voler anar a treballar per a una altra persona, o sigui, ja en el món de la pesca, jo no ho he aconseguit, fins ara no ho he aconseguit, vale? I jo no sé si elles ho podrien aconseguir si no són familiars directes.
Yeah.
I si és el moment de voler-te muntar, perquè jo primer el que hagués volgut hagués sigut muntar-me una empresa de pesca, val? Però jo sola no ho podia fer, val? Jo necessitava l'ajuda d'una altra persona, perquè per anar a pescar es necessiten dues persones. Val? Llavors jo, com que m'ho vaig passar tan malament en el seu moment i no em va voler ajudar cap home, val? Jo, a mi m'hagués agradat que m'hagués ajudat, doncs, una dona, val? I jo de dones pescadores no em vaig trobar.
Ja. Yeah.
Curiós, és que abans la Mònica parlava d'aquest 1%, és que és un tant percent molt baix, no? I tu mateixa, Elisabet, deies que en coneixis una, només.
Molt bé, molt bé. I llavors jo, doncs, vaig haver de fer un canvi en la meva professió, vale? Jo tenia titulacions de les dues parts, i per no amollar el món de la mar, em vaig dedicar a l'empresa de turisme de passatge, val? Però, clar, o sigui, jo realment el que hagués volgut hagués sigut fer una continuació amb la pesca i no vaig poder.
Clar. Déu-n'hi-do. Com dèiem, l'Eli estarà immersa en aquest projecte del Charter Nautic Heli. Direm el web, charternauticheli.com, si volen, no?, fer una passejada doncs, per l'Ebre, en aquest cas. Una proposta interessant. A mi el que m'agradaria és que, Eli, tu deies, jo no he pogut, no?, però el camí és que qui vulgui pugui fer-ho, no?, suposo, en el futur. I per això també hem volgut avui juntar-vos, perquè hi ha professions que diu hi ha poques dones, però és perquè sembla que no siguin, no?, no siguin aptes per les dones igual que pels homes. Doncs la Dolors i l'Elisabet són una mostra de que es pot fer, no?, i que costarà, però que es pot fer, que el camí s'ha de continuar, no?, llaurant-lo, Dolors, en aquest cas.
Sí, sí, i tant. Poquet a poquet.
Poquet a poquet. No sé si ja a casa teva hi ha relleu femení, Dolors?
No, de moment no hi ha relleu femení, però que també puc constatar a la meva partida que hi ha dones que fan una empresa, diguem, de les fruites del tros, pues se dediquen a fer melmelades, confitures, o bé cases rurals, o granja escola, sí. Vull dir que també... vull dir, agafen uns altres projectes. Clar. Però donen continuïtat a l'empresa familiar.
Clar, doncs això és Mònica. Important. Sí, arribem ja a dos quarts.
Sempre.
Com sempre, justos de temps, eh? Les haurem de tornar a convidar. L'Elisabet Casanova, de Charter Nautic Heli. Moltíssimes gràcies, Elisabet, un plaer.
Vinga, gràcies a vosaltres. Gràcies.
I a Dolors Comes, que ha estat durant molts anys treballant l'Horta de Lleida. Dolors, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I Mònica, nosaltres ja anem...
Mira, dos quarts.
Mira, dos quarts. Demà adeu. I tornem.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
¿Sabes ese momento en el que cancelan tu vuelo sin dar explicaciones y la empleada del mostrador te dice amablemente que te va a dar un zumito? Pero indemnización, nah. Ese es un momento Legalitas, como una catedral. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Doble adrenalina. Doble emoción. Doble venganza. The Punisher.
Alguien tenía que hacerlo.
Y fuga mortal.
¡Sayonara!
2 de Dolph Lundgren.
Que pase un buen día.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Cómo conseguir las mejores rentabilidades a largo plazo? Descúbralo este miércoles 17 de octubre en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán en Bestinver, la gestora del grupo Acciona, con cerca de 50.000 inversores y un patrimonio total de más de 6.200 millones de euros bajo gestión. Bestinver, la gestora independiente líder en fondos de inversión en España.
Perquè en tenim ja dos i mig, pràcticament per sobre de dos quarts de dues. L'Albert Square, entre d'altres coses, n'hi ha una que ha fet el mateix que he fet jo. Redactor en cap del diari La Mañana, del Cap d'Esports, Albert Square, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Saps quina cosa has fet tu aquest cap de setmana que jo també he fet?
Anar a veure un partit de futbol base.
No. Bueno, això sí, això també. No, els dos hem anat a que ens prenguin el pèl.
Ah, també.
Els dos.
Sí.
No ens veus més guapos, Xavi?
Home, sempre esteu guapos.
Home, però escolta...
Però és que tu, poc pèl si te pot prendre.
A mi sí,
I a mi també vaig per camí.
Molt poc. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
En fi, escolta, almenys ha plogut molt i a d'altres llocs també, però avui no ha calgut venir amb barca, que Déu-n'hi-do ahir, Déu-n'hi-do. Resultats del cap de setmana. I l'Albert em apuntarà els que jo no arribo. Jo tinc els principals. En futbol, ahir diumenge, 4:45 de la tarda, Badalona 1, Lleida Esportiu 1, amb gol d'Alfa. Al minut 80 i jugant amb 10. En bàsquet, primera derrota d'aquesta nova temporada. Arriba la jornada 3, Força Lleida 70, Bilbao 75. Hi ha hoquei, un empat, 3-3, a la pista del Noia. El Lleida Llista segueix amb una posició immillorable, segon a la classificació general, a 2 punts del Barça, que ho ha guanyat tot, i que, vaja, és com a que és d'una altra lliga, per entendre'ns. Per cert, l'Hèrcules, en futbol, ha tornat a empatar.
Sí, bueno, dels últims 4 partits, 2 derrotes, un empat, una victòria.
No sé, l'entrenador de l'Osc el van fer fora.
Bueno, ja, i miren els filials com van ja.
I el president de l'Hèrcules també va volar.
Per això t'ho dic, que escolta, hi ha molts nervis al futbol, eh?
Ai, dia que li comença a anar molt, molt, molt el carro del Pedregal a la Saragossa.
Sí, el Saragossa va malament, eh? Però...
va perdre 1-0 contra Numancia, també li va el carro del Pedregal. Bueno, és la bogeria del futbol. Escolta, jo... a Lleida primera catalana, en 6 jornades, ja han canviat 2 entrenadors.
Imagina't tu.
A Tàrrega i a Balaguer.
És que, clar, en 6 jornades no sé si dona temps a saber si aquest projecte va bé.
Aquest cap de setmana canviaran un d'important.
Saps què envejava?
Un que està a Madrid, eh?
Pots dir.
Sí.
Saps què? Un que està a Madrid d'on? De primera divisió?
Sí, sí.
No, però si l'Atlético a Madrid va com un tiro, home.
No, però això ho diré, no, no.
Ah, però
l'altre cantó.
Rayo, no, també està bé el Rayo, home. No,
sí. Els grans.
El Majaonda.
Aquells que van blancs, sí. Jo crec que el partit clau serà el clàssic.
Fins al clàssic arriba.
Si el clàssic... El clàssic és ara, no? És a l'octubre.
28-29.
El cap de setmana que ve.
Bueno, és igual, que d'això també ens cau lluny. Un cap de setmana interessant, perquè fa resultats. Jo crec que tampoc són mals resultats. Un empat a fora de casa del Lleida Esportiu, doncs no és un mal resultat davant del Badalona. Ja ho sé, que el millor és guanyar-ho tot.
I és que ara li deia al Xavi a l'entrar, encara ara no sé si estic emprenyat o content.
Ah.
O sigui, és un d'aquells partits que dius, realment aquí hem demanat moltes vegades tenir un Lleida reconeixible, ambiciós, i ahir el Lleida ho va ser, per bé que al minut 2 quasi ens la lie, el Nana, bona actuació de Pau Torres, per això tenim un porter de playoff i un dels millors porters de la categoria, si no el millor. Però després el Lleida va fer mèrits més que suficients per guanyar.
El Badalejo, així ho ha dit a roda de premsa.
Ja, i el Lleida va fer mèrits en condicions normals. És un partit que acaba 1-4.
Sí,
després
ja
hi ha l'expulsió de César Soriano, inexplicable, que un tio amb 35 anys...
És el que anava a dir.
I l'experiència que porta, que les dos targetes, la gent diu, oh, penal justet, a veure si li penja del coll. Vull dir, el pots pitar o no el pots pitar, però amb targeta groga 3 minuts abans, groga, que amb bar... Ojo, que igual hagués estat vermella perquè trau el colze.
Sí, sí, doncs, això ho estan mirant molt, eh?
Doncs no pots fer el que vas fer.
No, l'experiència d'aquest home no pot fer.
No pots fer el que vas fer. Després Ortuño, que ahir va estar absolutament negat, però bueno, almenys hi va anar, en va tenir 5 o 6, va estar negat. I al final, doncs mira, 1 hora amb 10 van aconseguir salvar un punt i sent superiors amb 10 a la segona part.
Però sembla que no es va bé això de jugar amb 10, perquè a casa també no es va fer igual,
sí.
I també ho vam salvar.
Però clar, en aquest sentit estàs content. Però després dius, hòstia, és que el Badalona, per cert, és un miracle que porti 10 punts. Jo el vaig veure molt justet.
Anava a dir, abans, quan van presentar el partit, vam dir, bueno, és un rival a hores d'ara directe, perquè està aquí dalt.
Sí, però jo és que...
Sí, serà un rival de los que patirà.
Jo crec que patirà, perquè és que realment, vull dir, darrere els hi van crear moltíssim perill. I davant en van tenir 3 claríssimes... però d'empenyar-la i no van entrar. Bueno, a nosaltres ens va passar el mateix amb l'Ortuño. De totes maneres, ahir és un partit que, si estem encertats, quan arriba l'expulsió de Soriano ja anem 0-2 i acaba 1-4 i cap a casa. Però bueno, per això et dic, no?, que és la barreja aquesta.
Sí.
Sé si estic content o estic emprenyat, no? O sigui, d'una banda, orgullós, perquè l'equip va donar la cara amb 10, va jugar, va ser reconeixible, va tenir oportunitats i va ser millor, però altres...
Jo una altra cosa, Albert, el que vaig veure és que va ser ambiciós.
Sí.
Va anar pel partit.
Això anava a dir, avui detecto pel que expliqueu, perquè sí que és veritat que aquí a la tertúlia hem dit és que s'ha de saber que juguem, hem de després sortirà veu malament, hem de plantejar els partits respecte al que nosaltres volem jugar i tocant alguna peça per adaptar-nos una mica i no al revés com fèiem. Detecto que ahir ja es va començar a veure una cara del Lleida Esportiu mitjanament reconeixible, després el resultat va ser el que va ser, però que sí que es anava a guanyar, vull dir que es anava a guanyar i a jugar.
A veure, guanyar s'hi va sempre.
Sí, correcte.
Amb això estem d'acord amb Gerard Albadalejo.
Sí.
Però Bueno, tu vas al partit de Teruel o veus el partit del Levante per veure desplaçaments del Lleida o de l'Espanyol o bé, i veus una primera part en la que, bueno, allò que no sé si és mascle o femella, no vull, m'espero, tal. I ahir va ser al revés. És cert que al minut 2 tenim el susto, sí, però després hi anem. Té Ortuño 3 de seguides,
però això dic, que no van ser ambiciós.
Bueno, ambiciós. A veure, val a dir també, i jo crec que aquesta és una de les bones notícies, que ahir el Lleida va a Badalona sense Tano, que per mi és un dels centrals indiscutibles, sense Marc Martínez, que per mi és un altre dels indiscutibles, i sense Cano, que no acaba d'arrencar, però era l'únic jugador, juntament amb Pau Torres i Oriol, que havia jugat tots els partits. Uh-huh. O sigui, va a Badalona amb sense tres titulars, i tot i això, fa el millor desplaçament que jo he vist, sí, en temps, i mereix guanyar, tot i que acaba empatant. El problema és aquest, que són dos plumes més que et deixes, mal, i sí, estem en playoff, tenim 14 punts.
Podríem estar empatats amb...
Però a mi me continuen faltant 4 punts.
Clar.
Els dos de Cornellà a casa, o dos a Levante, o dos a Teruel, o dos ahir. A mi, amb aquesta plantilla, en aquest grup i amb aquests rivals, a la jornada 8, en continuem faltant 4 puntets.
Sí, però jo torno a dir el que deia abans, serà una lliga complicada, eh?
Sí.
L'Hèrcules sí que està una de bona i dos de dolentes, però va, està dalt de tot. Però atenció, tenim el Barça, tenim el Villarreal B.
Aquests els tenim a sobre ja.
I ja els tenim a sobre, eh? I atenció que quan se desperti el València i el Castelló també pujaran, eh?
Bueno, per això dèiem de la importància d'agafar els filials aviat.
Sí.
I mira, el Villarreal, doncs, patapam, ja ens el vam treure de sobre, el València ens l'hem tret de sobre, l'Espanyol ens l'hem tret de sobre, bueno, ens queda el Barça. Bueno, sí, sí. I el Peralada, però bueno, sembla que està per allà baix el Peralada i no acaba d'arrencar tampoc. Però bueno, són 14 puntets, 14 de 24, hem d'estar contents perquè estem en playoff, però queda...
Falta aquest puntet, eh?
El regust aquest, sí, que dius, és que podríem estar...
Ja t'entenc. Gol d'Alfa. Gol d'Alfa. Ah. Perquè no perdi la forma o perquè no ens el prenguin?
Siguiente. No, realment, lo d'aquest xaval és estratosfèric. Vull dir, insisteixo, eh?
I això que ara portava dos partits, no titular, eh?
Bueno, però és que sempre que surt, l'enxufe. Clar, és que...
Té gana, tio, això és molt...
El Badalejo té un problema dalt.
Sí, clar.
Pedro Ortuño, que era una parella indiscutible, però clar, és que aquest xaval...
Va sortir de titular surt, o...
No, surt a la segona part i... jugada, per ser espectacular, de Quintero.
Sí.
Ojo la passada que treu Quintero.
Sí, damunt,
i l'assistència de Pedro, que tal i com està el partit junt davant de centre, no normal és que la intentis engatillar cap a dins, però el tio no veu que Alfa està sol i assisteix molt bé. I lo d'Alfa, bueno, pues arribarà un punt que salvant les distàncies es passarà com amb Messi, no? Vull dir que se'ns acabaran els adjectius per dir el que està fent aquest xaval, salvant molt les distàncies. Sí, no sí, estic sí, dient sí, que sigui Messi. Però tenint en compte expectativa i rendiment, aquest xaval fa 13 mesos d'estar el juvenil del Bordeta.
Sí, sí, és que se produeix, és veritat, vull dir que...
Ojo, i ara resulta que està sortint, quan surt titular no desentona ni molt menys, i com a desllobrigador de partits així que estan, que no acabes d'arrencar i tal, és fantàstic. Bueno, ho ha fet contra el València, ho ha fet avui...
Això li diuen fons d'armari.
Sí.
És a dir, tots els equips volen un o dos jugadors que el puguis traure quan un partit està encallat...
Bueno, en aquest cas és Alfa, però també pues, ahir va ser Quintero, també tenim Calavera, també te pot sortir del Mou perquè ara està jugant Leto. Bueno, és el que diem, és que tenim fons d'armari. Mm-hmm. O sigui, l'exigència aquesta, bo, eh? I el que he dit ara fa un minut que em falten 4 punts, hi haurà gent que haurà dit, aquest paio està boig, que més boig. No,
però jo t'entenc el que vols dir.
És que amb la plantilla que tenim, mm-hmm, és que és un luxe. És que tenir Alfa ara mateix és un luxe. Mèrit del club, de parir-lo i apostar per ell. Però és que és un luxe. Perquè tenir tres tios davant Pedro, Ortuño, Alfa, que pots ficar, els pots fer jugar els tres, però normalment en jugaran dos, però poder tenir a la banqueta el comodín de Pedro, el comodín d'Ortuño, el comodín d'Alfa, és que és un luxe. És que això, hi ha poquíssims equips, com a molt l'Hèrcules, i ni això et diria que ho té a la categoria. Uh-huh. I després, peces doblades. Dalmau va venir aquí, sí, per ser titular i capità general. Doncs fot dos partits que jugui l'Eto i ho fa fantàstic. Tens a Tano. No, ara està en la selecció de la República Dominicana, però que és un centralaco de fora de categoria, no és de segona B. Uh-huh. Bueno, per això, aquest nivell d'exigència, almenys per la part que em toque, amb el Lleida Esportiu aquesta temporada, perquè el club ha fet una aposta, s'ha fet una molt bona plantilla, i jo crec que a poc estem construint un molt bon equip.
Uh-huh. Estem encara el 15 d'octubre, proper partit de Lliga, diumenge vinent, si no canvien horaris, 2:15 de la tarda, al camp de l'Olot. L'Olot, hores d'ara, és vuitè, amb 11 punts, relativament a prop del Lleida Esportiu, per tant també és una sortida d'aquestes que s'ha de traure com a mínim, bueno, s'ha de puntuar, si pot ser una victòria, és el que diem, aviam, aquesta plantilla està construïda ja sense complexes per, no només play-off, jo crec que per quedar primer de grup, per anar bé, eh? Per tant...
també et dic que no crec que anem a Olot com a mana Badalona. O sigui, van ser altres coses perquè l'Olot no és el Badalona, perquè Raúl Garrido no és Ramon Maria Calderé i perquè les situacions són diferents. Però bueno, és un partit també d'un rival, bueno, el tenim a 3 punts.
Sí, sí, sí,
guanyem
sí,
a 3 punts,
correcte.
Però abans hi ha la Copa, eh?
Correcte, això anava a dir, el proper partit de Lliga. Però d'aquí dos dies, el dia 17, dimecres, Ebro-Lleida, que és el que deia. Mira, primera, la nostra prioritat són la Lliga, el primer eliminatori de Copa del Rei, doncs, si sona la flauta, perfecte. La segona també, però clar, el tercer, aquí ja els que passin ja s'enfrontaran directament amb un equip de primera... Bueno, de primera. Dona la causalitat perquè estan, tots són de primera, però vull dir un equip que està en competició europea. I aquí ja hi ha doncs, la grossa del bombo. Aquí hi ha els Barça, hi ha el Madrid, l'Atlético de Madrid, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, home, ahir jo crec que tampoc es va guardar res a la banqueta pensant en el partit de dimecres.
Jo, Marc Martínez...
Veurem.
Jo crec que el reserve. Sí? O si més no, no força.
Ahà.
Veurem, el Marc Martínez és una incògnita, eh? Sí. És un home que porta molta tralla damunt.
Exacte.
I ja veurem si aguantarem tota la temporada amb aquest baró.
L'Ebro, no sé si es va guardar res, però va perdre a casa 1-3, segueix QE amb 4 empats i 4 derrotes, 4 punts.
Sí, però ells també s'hi juguen a la loteria.
No, clar, ells també s'hi juguen a la loteria, juguen a casa.
Però és que, a més, el Lleida, després dels problemes que té econòmics, és el passar sí o sí, eh? Cuidadito, cuidadito.
Sí, sí, més enllà del tema esportiu, que evidentment tu no et pots plantejar aspirar a guanyar una Copa del Rei, és el tema econòmic. I si cada any és important, doncs aquest any sembla que encara més, no? Perquè encara està al limbo el tema de l'embargament d'Hisenda.
Però fixa't que estem a l'octubre i no se n'ha parlat res d'això.
Aquí hi ha una plantilla cara. Bueno, jo trobo en faltar una compareixença del president.
Almenys per dir-ho.
No, però no, i per passar una mica de revista, no? Hi ha moltes coses, no? Hi ha, o sigui, el tema que passa amb Hisenda... Què passa amb els marcadors, que es va dir que, doncs, que en ficaríem 4, no?, i a curt termini 2. Què passa amb les obres del Museu Mario Turán?
Allò, dir, allò de la Fundació es va fer roda de premsa, es van ensenyar les coses, però no em sona que estigui
tirant... Què passa amb la Fundació? Què passa amb les noves equipacions? Què passa amb la samarreta retro que es volia fer? Bueno, jo crec que hi ha molts temes damunt la taula. Com perquè surti el president, que periòdicament ho fa, cada 3-4 mesos sempre acostuma a sortir.
No, i a més normalment s'asseu i toca 8 temes, eh? I els toca tots.
No, barra lliure.
Sí, home, sí.
Això sí que se li ha de reconèixer, que quan surt és barra lliure. O sigui, hi ha rodes de premsa d'hora i mitja.
Sí, però és evidentment... És quan t'equivoques.
Bueno, i després també tu també li preguntes el que vols i te contesta el que et dona la gana, no?
Però quan fas una roda de premsa que dura una hora i mitja és quan t'equivoques. Jo t'ho dic per experiència, eh?
Ja. No, però sí que és cert que sempre es fa aquest repàs a l'actualitat per part del president i crec que ara doncs, seria un bon moment. Esperem que passi aquesta setmana, potser, no?
Sí. L'Olot. Home, aquesta és clau, és el que dèiem, eh? O sigui, hi ha l'Olot el diumenge, però hi ha el dimecres...
El dimecres hi ha la loteria, eh?
Sí.
L'Ebro, la propera eliminatòria no són fins a novembre o desembre. Eh?
Sí.
Novembre-desembre.
Bueno, ja el van guanyar a casa, ens va costar, se van avançar el marcador, després amb dos penals el van capgirar, però bueno, també han passat 6 jornades des de llavors, l'equip està més fet, i mentre el Lleida ha anat cap amunt i ha anat fent via, doncs ells continuen a sota. Haurem de veure què ens trobem, també, perquè s'ha parlat que volen ficar grades supletòries, el partit es juga a les 5 de la tarda perquè no tenen prou de llum artificial per fer-ho en un horari...
Dimecres a les 5.
Normal, entre cometes. Mm-hmm. Bueno, a veure què ens espera, però en condicions normals...
Al Camp de l'Ebro hi hem anat?
El Lleida?
Aquest any no hi hem anat
encara. No, vam jugar a casa,
L'any passat estaven al...
Sí, vam patar. Però, vull dir, en condicions normals, és un partit que l'hauries de plantejar com el d'ahir a Badalona... I que el Lleida el pot guanyar.
Home, és un partit, jo crec, que és d'aquells que els jugadors els has de motivar perquè surtin endollats des del primer segon i dius, escolta, aquí...
Sols.
Sí, però vull dir, no ens val guanyar de un. Per anar tranquils hem d'anar 0-2, 0-3 i llavors, si voleu, aixequem el peu.
Els jugadors en aquests partits se motiven
sols. Home, jo crec que sí.
El que passa que ells també, eh?
L'aparador.
Perquè ara parlem amb el Xavi, mira, el Lleida, vulguis que no, ve d'un any que ha fet Real Societat i Atlético de Madrid, fa 5 van fer Betis... A l'Ebro en la vida s'ha vist en un així.
Sí, clar, és que estan a 90 minuts, és clar. És 90 minuts.
I a nosaltres, doncs ingressar 200-300 mil euros és la vida, però a l'Ebro és que és mig pressupost, eh?
Clar. Salves la temporada.
Aleshores, a veure com ho encaren, també, a veure com va el tema de les rotacions,
si,
a veure...
Si passessin ells, igual haurien d'anar a jugar després a la Ramadera,
sí,
eh?
Haurien... Sí, amb aquell camp no es pot jugar.
No es pot jugar, eh?
Clar, pot jugar. A veure, també depèn, eh? No és el mateix que toqui el Barça que toqui la Real Societat.
No, no, clar.
Vull dir... Sí. No, clar, és
no, no, així. No, sí, 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 tenen unes exigències diferents.
O el Sevilla,
capacitat, home, per entendre. L'equip de segona, el Majadahonda, juga a...
Al Wanda.
Al Wanda. Hasta que no tingui arreglat el seu camp com Déu mane, no pot jugar.
Està jugant al Wanda. Però és un partit en què en juguem moltes coses. Sobretot econòmicament.
Jo penso que... és...
És el que deia el Xavi, tal i com pinta aquesta temporada, i, bueno, i amb la despesa que s'ha fet, perquè aquesta plantilla no és barata, doncs, home, a mi no et diria que no passar fos un daltabaix, entenc que això ho deuen tenir més o menys controlat,
sí, però arribat fins aquí...
Arribats a aquest punt...
Ah, el problema és això, que on estàs...
És la final del Lleida. Sí, el Badalejo sí. Ho va dir l'any passat, pels equips de segona B, aquesta tercera ronda és la final.
Sí, és que està claríssim, això.
No, perquè no pots aspirar a guanyar la Copa, però claro. Doncs... és el premi que pots tenir. Escolta, si sona la flauta com l'any passat i ja passa ronda, aleshores ja és...
Bueno, això pens... ens malacostumen, però això és complicat. Eh?
Estratosfèric, sí. Home,
pot passar, pot passar, i ens va passar d'aquella manera, però és difícil.
Jo crec que l'any passat ja van fer el cupo, perquè el Formentera també es va petar a l'Atlètic de Bilbao.
Sí, senyor. Sí, sí. Sí, senyor.
El cupo de sorpreses de segona B, i jo crec que això també ha fet que els primera diguin, al tanto, sí, perquè sí. Mira la Real. Després del Lleida, van anar cap avall, van destituir l'entrenador...
Bueno, és que allà van tenir problemes, eh? Sí,
encara sí. Ara, se'n recorden d'aquella eliminatòria de Sant Sebastià, eh?
És que, clar, ho tenien guanyat, a la mitja part. Oh, és que a la mitja part ho tenien guanyat,
al minut 60 ho tenien
sí,
guanyat.
Bueno. Que bueno.
És terrible.
Dimecres, a les 7, si no hi ha pròrroga, si no cap a dos 5, quarts 5. De 8... Sí, no, no, però tindrem el resultat ja. Si, i si hi ha pròrroga, doncs a dos quarts de 8, és partit únic.
No, no, si hi ha pròrroga no es pot jugar, perquè no haurà llum.
Doncs resolem-ho abans,
no podem arribar al programa.
Si es van plantejar jugar al matí, que dius, ja m'explicaràs tu un dimecres laborable,
clar,
vull dir, a les 12 del matí.
És que clar, no té història. Home, doncs avança una mica, a les 4 potser. El que passa que, clar, escoles i tot això, clar, jo entenc que també és una festa pel futbol. El que passa que les 5 és molt just encara, per escoles, canalla, que són els que els agrada viure aquests partits. En fi, veurem com va tot plegat. Això serà aquest dimecres a les 5 de la tarda del partit. A les 7 segurament sabrem qui ha passat i si hi ha pròrroga, doncs a les quarts de 8. En bàsquet ha arribat la primera derrota. Bueno, ho hem fet tot, no?, el Força Lleida. No, dos victòries, una derrota. Dos victòries, sí. Una derrota.
Sorpresa molt, molt, molt agradable.
Malgrat la derrota, eh? Se va plantar cara.
A veure, jo no l'he vist.
Vam guanyar dimarts a la pista al Prat i ahir vam estar 38 minuts manant.
Sí, això anava a dir. El darrer quart diuen... he llegit unes declaracions d'un jugador que van arribar que se'ls van fondre els ploms.
Bueno, és que
com vulgarment es diu, eh?
És que tens davant el Bilbao. Mm. Va, és que te va venir un dels transatlàntics.
O sigui, a l'últim quart van fer un 15-25...
Bueno, sí. Ah. I van acabar perdent de 5,
sí, correcte, vam entrar guanyant de 5, eh?
No, però la veritat és que és sorpresa molt, molt agradable. Vull dir, realment no pintava gens bé, però el que diem, l'esport a vegades són dinàmiques, no? I ara, doncs mira, estan en dinàmica positiva. Van començar la temporada escombrant el Palma, això et va carregar les piles, te'n vas a la pista del Prat i guanyes també amb bastanta solvència, carregue piles, i mira, a casa contra el Bilbao, doncs estàs a punt de fer la grossa.
Jo sempre recordo la... Que sí, que sí. Jo sempre, de totes maneres, clar, l'equip de bàsquet és totalment nou.
Sí. Sí
de jugadors, no sé si algun...
Continuen el Miqui Feliu i la Blai.
És bueno, correcte, sí.
Sí, però... dos o tres. O...
Dos, sí, però...
L'entrenador segueix, que després de salvar l'últim segon de l'últim partit, la categoria... El que passa és que han ampliat, doncs té tres o quatre ajudants...
Bueno, han canviat el cos tècnic.
Sí, han canviat tot el cos tècnic. Jo recordo la cara i l'expressió de l'entrenador del Força Lleida al darrer partit, el penúltim de la temporada passada, el darrer que jugava a casa, després de perdre a casa, on es van col·locar amb descens directe i ja era qüestió de caramboles al Barça, que al final va ser, i vaig pensar, dic, aquest home no repetirà. I doncs mira, quin canvi d'aires, eh?
Algun dia també en podem parlar d'això, no? Clar, és que jo crec que és l'únic entrenador de l'esport professional d'aquest estat a temps parcial.
Perquè sí, ja, perquè a més ell no deixa la seva feina.
Ell està a temps parcial. O sigui, el que han fitxat a jornada completa per entendre'ns és el segon, és el Xavi Mendiburu. Bueno, és una fórmula que també va despertar, va generar dubtes, perquè dius, bueno, a veure, és cert que l'esport... i sobretot al bàsquet, la figura del segon és tant o més important que la del primer. De fet, a l'NBA, a les grans lligues, el primer l'únic que fa és dirigir el joc de 5x5. O sigui, l'scouting, l'estratègia, les jugades, la defensa, l'atac, vull dir, és el segon i els seus ajudants, els que la treballen, i el cinc, Steve Kerr, Warriors, doncs és el tio que bueno, mou el 5x5 durant el partit, no? És la direcció de partit. Aquí no s'estila tant, però és molt important tenir un bon segon. El que passa és que sí, és excepcional el fet aquest de que el primer estigui a temps parcial, no? A més, en un projecte com Lleida, que és professional. Vull dir que no estem parlant d'un equip que ha pujat de la Plata o un Prat que té una vinculació amb el Joventut de Badalona o aquest tipus de
bueno, però també, també les economies són el que són, eh? Tindre dos entrenadors a la màxima expressió també són diners, eh? I si aquest home
s'ho pot,
si aquest home s'ho pot manegar d'això, perquè a lo que ell passa igual, eh? L'Albert dona classes a Igualada.
Sí.
I entren aquí.
Un dia, si vols, parlem de pressupostos, que més o menys els sabem, però déu-n'hi-do. Estava revisant dels tres grans, per entendre'ns, que no se m'enfadi ningú, però del Lleida Esportiu, del Força Lleida i del Lleida Llista, només un té patrocinador, que és el Lleida Esportiu.
I xino.
I xinès té un pressupost de 1.200.000 euros.
Bueno, això ho sabrem el 30, l'1 de juliol.
Aproximadament. El bàsquet crec que té un pressupost de 600.000 euros.
Això directament no ho sabrem.
I de la...
No, perquè l'any passat va sortir correcte. I va dir 700, després va dir 650 i va, al final 620.
Sí, feu-lo
que us doni la gana.
I el Lleida Llista...
Tots, el futbol, el bàsquet,
sí.
Tots. Feu-lo
que us doni la gana. I el Lleida Llista té un pressupost de 230.000 euros. Mm-hmm. Curiosament, el que està militant amb la Lliga, amb la millor categoria, és el Lleida Llista, sense patrocinador principal, amb el pressupost més baix, 230.000 euros. El Força Lleida va marxar el principal i no n'han trobat cap altre. A més, no em sona que estiguin fent, com el Lleida Llista, doncs microaportacions de moltes empreses petites per complir-ho. El Força Lleida no em sona que estiguin aconseguint aquestes històries.
Allí la guerra va per un altre costat, sobretot la sala VIP que funcioni. Ahir van estrenar el naming right. El nou nom de la sala VIP, que ja m'explicaràs, però bueno, allí s'han muntat una mena de centre de negocis.
Ja, però això no dona, eh?
Hauria de donar, és que el problema és aquest.
És molt de per això, perquè doni.
És que molt de per això, però no sé si dona.
És que el problema és aquest, tan rebombori en la sala VIP i tal, no? I després resulta que no tens sponsor. Bueno, igual alguna cosa no estem acabant de fer del tot bé.
El Lleida Llista, empat a la pista del Noia, tot va bé, eh? 3 a 3, és un dels grans també.
No, home, el Llista està fent el seu curs, el que ha de fer és anar aguantant i anar a fer punts i punts, perquè ja vindran les davallades, no? I si de moment estem fent el que estem fent, hi ha una molt bona plantilla, i ho han dit, un molt bon entrenador, doncs endavant. Que vagi punts, però que interessa.
Sumar...
I el camp del Noia també és complicat.
Vam aixecar un 2-0 i després...
Per això dic, és complicat.
Un 2-0 i després un 3-2 a falta de 2 minuts. Bueno, bé, que passa que potser estem anant massa bé i tot, perquè em consta que els Di Benedetto ja hi ha hagut més d'un que els ha trucat.
No, clar, aquest és el problema.
Aquest és el
problema. Clar, és que el problema és que quan vas amb un aparador gran...
Clar.
Et poses a la vista de tothom. Suposo que quan deia allò d'Alfa anàvem per aquí, també.
L'any passat ja ens va passar amb el Darío, el que passa que el van poder retenir al Nadal i va acabar la temporada.
Hi ha finestres de fitxatge a l'hoquei?
Sí.
I al d'hivern, també?
Jo crec que a nivell interí, per entendre'ns, de Lliga Espanyola, sí que hi ha aquesta finestra, però si té un equip italià...
Ah, correcte, clar, tens raó. És que, clar, és que l'aparador de Lleida, de Lleida Llista és europeu.
Que
ja no és nacional, no, és un aparador europeu.
Clar, és que estem jugant competició europea. I el Darío l'any passat, clar, és que estàvem jugant competició europea. Fica-s'hi la jugada, que la vam guanyar. Llavors el tema és aquest, no? Ja comença a haver trucades. Bueno, haurem de veure. El Darío l'any passat ho va tenir clar, va renunciar a diner, va dir, bueno, no és el meu moment. A veure, amb el Di Benedetto, què passa?
Es pots arribar a retenir aquesta temporada, però...
És que el Roberto porta 8 gols. Hi ha 6 equips de l'hoquei Lliga que no han fet 8 gols encara, eh?
Clar, imagina't.
Clar, és que és el Pichichi. Tingut i això que ahir no, ahir marca el Bruno. Però dissabte, perdó. Però bueno, està fent un inici de temporada molt bo. Però també és cert que ara el Llista és ambiciós.
No, no, clar, no.
I no, no, és correcte. Sí. I si te'n prenen un, ni busques un altre. El que passa és que...
Sí, però també ho dic en el sentit de que, clar, fa 3 anys, bueno, marxades al llista, que era el que era i aspirava el que aspirava. No, no, ara estàs en un club que aspira a revalidar la Copa de la CERS, aspira a classificar-se per Champions la propera temporada. Bueno, hem donat aquest pas endavant i aquest salt qualitatiu, que també a l'hora de negociar i fer valorar, doncs, és important.
Clar, entres en un mercat diferent.
És un mercat diferent.
O sigui, entres... Clar. Que et poden fitxar, però pots fitxar.
Clar, si te ve el Reus...
Clar, jo recordo Enric Duque aquí fa 2 anys dient que hi havia gent que venia a Lleida que no.
No, no, directament. Hi ha molts jugadors que... Com? Lleida? Lleida?
Sí, clar.
Ara ja no, ara ja truquen.
I jugadors catalans, recordo que ho va dir, eh?
Sí, sí,
catalans,
sí, sí,
eh? No, sí, sí, de l'altra punta d'Europa, eh? Catalans. No, a Lleida, uf, a Lleida no.
Sí.
Ara suposo que ha canviat molt, això, eh?
Bueno, molt no, però una mica sí, bueno... Clar, és que guanyar la CERS, és que, clar...
Sí, clar, és una cosa que aquí ho hem dit mil vegades.
I a part dius, no,
anem a valorar-ho, perquè...
És que guanyes la CERS, doncs perquè t'ha sortit un enredor i t'ha sonat la flauta i has tingut un calendari. No, no, guanyar la CERS perquè realment has estat el millor equip de la competició. I t'has classificat per Copa del Rei, i has estat a la Lliga d'Alt, i has començat aquesta temporada líder, i vull dir que no és allò que ha sonat la flauta.
No, no.
I també no queix, si em permets,
sí,
perquè déu-n'hi-do l'odissea que va viure Anna Ferrer, jugadora del
Petit
Vilassana, amb la selecció espanyola femenina que està disputant el Campionat d'Europa-Portugal. Darrer partit Espanya-Portugal, Espanya en tenia prova amb un empat per proclamar-se campiona, es va haver de suspendre el partit pel Leslie.
Ah, sí.
Primer se'n va anar a la llum, després va volar la vidre, va volar de tot. Sí, sí. L'Anna ja és a casa, va arribar ahir, ja li ha passat el susto.
Crec que el juvenil A del Lleida Esportiu també es va quedar a les Illes, perquè
a la Palma,
perquè l'avió no havia sortit.
Les darreres notícies és que torna aquesta tarda. Bueno, ahir se va suspendre el partit del Pardinyes Femeti,
sí, clar,
del Lleida Esportiu B, se'n va suspendre
els quants. No es podia jugar. En fi, hem parlat d'esports, com sempre, amb el Xavi Pérez i amb l'Albert Escuer, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Vagi bé, adéu.
I nosaltres hi tornem demà, 12:20 puntuals, com sempre, Herrera en Copa Lleida, amb Riquel Álvarez. Que acabis de passar un bon dilluns. Salut, adéu.